alguna cosa es pot fer, és també responsabilitat fer-ho. Però la veritat és que, ara per ara, diguem que estem en stand-by.
Doncs molt bé, no descartem res. Doncs gràcies, Montserrat Nebrera, per haver-nos acompanyat aquests minuts. Salutacions, fins un altre. Bon dia.
Moltes gràcies i bon dia a tothom.
Adéu-siau. Són les 9, ara la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel amb la Mercè Raga i la Sara Cruz. No us ho perdeu.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions. Ara mateix passa un minut de les 9 del matí. A aquesta hora us torna a parlar Mercè Raga i Sara Cruz. Ja en aquesta segona hora del primer cafè, com cada dijous tot seguit, tindrem l'hora del consumidor amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. També parlarem avui amb Maria Elba Rojas, que ens parlarà novament d'herències. I la Núria Ortín ens avançarà els propers viatges del Club Més Amics. Tot això i moltes més sorpreses, perquè aquest dijous hi haurà alguna que altra sorpresa. Sara Cruz, bon dia de nou.
Bon dia.
Abans de descobrir aquestes sorpreses, et sembla si ens posem al dia amb els titulars més destacats d'aquesta hora?
Sí, però hem d'anar ràpid perquè jo les vull descobrir, eh?
Doncs vinga, va.
Vinga. Nova vaga avui als instituts de secundària i a les universitats a Catalunya, les Balears i el País Valencià. Es mobilitzen tots ells contra l'aplicació de la LOMCE, la pujada de taxes i el decret de les llengües a les Balears, i reclamen també millores en els estudis superiors. Sota el lema "Plantem cara o els seus privilegis o la nostra dignitat", el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que és qui organitza aquesta tarda aquesta aturada, crida a la desobediència. Segons un estudi fet per la Creu Roja, entre els usuaris de més de 45 anys dels programes de pobresa d'aquesta entitat, més del 83% es troben a l'atur i el 40% d'ells tenen fills menors al seu càrrec. A més, la majoria rebran pensions molt precàries. Per pal·liar aquesta situació tan greu, la Creu Roja engegarà la setmana vinent un pla ocupacional destinat a més de 1.000 persones de més de 45 anys aturats i amb càrregues familiars. Marxem cap a l'exterior, a Ucraïna. Creix la tensió a la península de Crimea, on la majoria russòfona reclama l'empara de Moscou. Homes armats han assaltat les seus del govern i del Parlament de la República Autònoma de Crimea. Mentrestant, avui, recordem, s'ha de ratificar el nou executiu ucraïnès, que ahir a la nit va ser nomenat i aclamat a la plaça de la Independència de Kiev. I en esports, el Real Madrid va golejar ahir el Schalke 04 per 1-6 i ja és virtualment als quarts de final de la Champions. El Chelsea també va treure un empat a 1 al camp del Galatasaray a l'anada dels vuitens de final d'aquesta competició.
Sara, avui què busques?
Pelotudo, el segon entrenador. Pelotudo, el segon tècnic argentí, va ser expulsat durant el descans del partit de Lliga contra la Reial Societat Anoeta per dir-li pelotudo, el segon entrenador del conjunt basc.
Sara Cruz,
m'ha quedat clar.
Ha quedat molt clar, eh? Pelotudo. Buscarem el diccionari, vol dir pelotudo.
És que vas acabar.
A part s'ha de dir així.
Pelotudo, el segon entrenador del conjunt.
Com ho diuen, això, eh?
Pelotudo.
Pelotudo.
És que m'ha fet molt per sorpresa,
pelotudo.
Mercè.
Mare meva, molt bé.
Mira, tu, cadascú diu el que vol.
Sara, què anava a dir? Què busquem aquesta setmana? Que pelotudo des del Xavi Aguilar, eh?
Sí. Aquesta setmana, recordem, estem regalant 20 entrades dobles, eh? Per tant, podríem dir 40 entrades. 20 entrades dobles per anar als Premis Zapping, que seran dijous vinent, dia 6 de març, em sembla, a 7:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya. I bé, doncs tots aquells que vulguin ens han de trucar avui al telèfon 93 409 2774, Mercè.
Ara en directe, eh?
Ara mateix.
Ens truquin i el nostre company, el David García, els agafarà el nom i poden passar a buscar les entrades per aquí, per Ràdio Estel.
Exacte, sí, perquè molta gent ens ho pregunta, hem de venir a buscar-les aquí a la ràdio.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar i, si vols, el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Que ens ha preparat el Xavi Smith, ens hem quedat sorpreses,
noia.
Escolta, perquè avui és dijous gras.
I tant que sí. Avui és el dia
llarder.
Dijous llarder.
La dia de la truita d'ou, la botifarra d'ou.
Exacte. Bueno, la truita d'ou amb botifarra d'ou.
Fantàstic. Això t'agrada, Sara?
Sí.
Sí, això?
Sí, déu-n'hi-do. Sí, mentre no em posin arròs.
No
m'agrada l'arròs, tu. Sóc l'única persona del món que no li agrada l'arròs.
Vagis a Xina, doncs, eh?
No.
A qui hem de felicitar avui?
Doncs mira, avui, que ja hem dit que era dijous gras, a banda d'això, és Santa Franciana o Francina. Francina Aina, mallorquina, de Sencelles, on va néixer el 1781 i on morí el 1855. I aniversaris, doncs, 1963, Soledad Jiménez cantant, i 1947, Giuseppe Bertolucci, o sigui que cineasta italià.
Bertolucci.
Sí, Bertolucci. Bertolucci.
A veure en què quedem.
És que tu no pronuncies bé. Escolta, tens que dir Bertolucci, que és tal com es diu.
Home, clar, és que es diu així. Vale. Clar que sí, vale. Carme.
Digues que sí. Bueno, doncs tenim una Francina aquí per felicitar, que és la Francina
Que no
Pou.
És la Francina Alzina, eh?
No, és una altra.
Perquè jo he vist que l'estàs felicitant.
Exacte. Sí, jo és que ho pensava que era clar. Ella i no... Doncs, bueno, a la Francina Pou, en el dia del seu sant, de part dels seus germans, Paco i Consol. I Lluís Ponset, en el seu aniversari, el feliciten els seus grans amics, que posa aquí, Laura i Guillem.
Felicitats a tots.
Francines, tots. Avui felicitem tots a tots. I bueno, i a menjar la truita. La truita
que vingui de... molt de gust.
Exacte, que sí. A mi m'agrada més la francesa només amb pa amb tomàquet i sense la botifarra.
Però... Escolta, i avui també és la cocada llardons, no?
Sí. Sí, clar.
Mm. Això ja ens agrada més, sí, veus?
Sí, que t'agrada més?
Sí.
La truita de...
Una mica de sucre.
Sí. Ai, sí.
Sí, home, i tant.
Vinga, que vagi molt bé, Carme.
Fins demà, si ho vol.
Ràdio Estel. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous de 3 a 4 de la tarda, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Conduït per Carla Gràcia i amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum. Plusvàlua, els dijous a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Sant Pau inaugura nova etapa. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. El 8 de març, les quatre estacions de Vivaldi sonaran a la Basílica de Santa Maria del Mar amb el violinista Rodion Zamuruev i l'orquestra Russian Musical Ensemble Victoria. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Venda d'entrades a Ticketmaster, El Corte Inglés i Santa Maria del Mar. Més informació a www.concertsabarcelona.com.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens cors dolços d'enciam a 1,99 euros la safata de 6 peces.
I taronges a granel del nostre autoservei a 99 cèntims al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
L'hora del consumidor.
Ara mateix passen 10 minuts de les 9 del matí i ara obrim, com cada setmana, l'espai L'Hora del Consumidor. Un espai on cada setmana, com ja sabeu, dediquem a tractar un tema relacionat amb el consum serà.
Sí, Mercè, i com que aquests dies, com ja estem parlant, s'està celebrant a Barcelona una nova edició del Mobile World Congress, una trobada que reuneix tota la indústria del sector de la telefonia mòbil, hem pensat que la telefonia mòbil i internet també podrien ser un bon tema per avui.
Sí, Sara, perquè internet i els telèfons mòbils ens connecten, ens entretenen, ens informen i han canviat el nostre estil de vida, però de vegades també ens poden generar alguns problemes. Així que, per aclarir dubtes, hem convidat el sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Albert Marià. Molt bon dia, senyor Marià.
Hola, bon dia.
I avui li fem bé a la Carla Gràcia, que no contem amb ella, avui a l'Hora del Consumidor li enviem una salutació ben especial.
Clar, que la trobem molt a faltar sempre que no ve.
I una forta abraçada. Doncs comencem comentant una pràctica que, per desgràcia, senyor Marià, sembla prou habitual. Hem sentit casos d'usuaris que han estat canviats de companyia elèctrica o telefònica sense el seu consentiment. Com és possible això?
Bé, doncs sí, estem parlant d'una pràctica irregular i fet més que irregular, il·lícita, que es coneix amb el terme anglès slamming, que consisteix en això, en un canvi de companyia sense l'autorització del client utilitzant tècniques fraudulentes. El que passa és això, el que cal dir és que a vegades no, o sigui, és sense l'autorització o sense que el client en sigui conscient que se li està fent el canvi, que al capdavall és el mateix. Això va començar, aquest tipus de pràctiques, en el sector, sobretot, de les telecomunicacions, amb la telefonia, però, malauradament, hauríem de dir, s'ha estès a altres sectors, com és, per exemple, els sectors dels subministraments d'energia, de gas, electricitat i aigua, en què doncs, el mercat es va liberalitzat. I una mica en relació al que deia abans, el que sí que és veritat és que hi ha molts casos, i nosaltres ens hi trobem, a consum, que, de clients que es queixen d'això, però quan, és a dir, quan veuen que s'ha produït aquest canvi, sense que ells en siguessin conscients, sí que recorden que potser van tenir alguna trucada o alguna visita al seu domicili.
Els hi ve al cap algun...
Però el tema és que en cap moment van ser conscients de que es formalitzés o es fes efectivament aquest canvi.
Per tant, pel que està dient, sembla que ens poden fer un canvi de companyia sense el nostre consentiment de manera molt fàcil.
Sí, o més fàcilment del que hauria de ser. És a dir, ens poden fer creure o portar-nos a un canvi de companyia sense dir-nos-ho expressament. Aquí el que cal recordar és que, com heu dit a la pregunta, qualsevol canvi de companyia requereix el consentiment express i inequívoc del client. Perquè estem parlant d'un nou contracte. Per tant, aquest contracte ha de tenir el consentiment. I llavors, en aquest context, és l'operador el que ha d'acreditar que la contractació d'aquest servei s'ha produït i ha de portar la prova d'aquest canvi, sigui una firma, per exemple, electrònica, un contracte firmat per escrit o bé la contractació verbal telefònica amb garantia d'un tercer, que és com s'ha de garantir la contractació telefònica.
Doncs avui recordem que a l'Hora del Consumidor, avui us estem parlant de pràctiques fraudulentes a internet i a la telefonia amb el sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Albert Malià. Nosaltres anem fent preguntes, però si teniu algun dubte o alguna consulta ens podeu trucar al telèfon del directe al 93-409-2774, 93-409-2774. Senyor Malià, i què podem fer per evitar ser víctimes del slamming?
Bé, aquesta potser és la part més important i és el que hem de fer doncs per prevenir, sobretot, que ens passi alguna cosa d'aquestes. Si tenim una visita, per exemple, a casa d'un agent, cosa que també és relativament freqüent, o una trucada, a part de que, evidentment, sempre la podem rebutjar d'entrada, però si sí, és que doncs, entrem en la conversa o parlem amb aquesta persona, tant sigui presencialment com a distància, primer hem de valorar si realment ens interessa aquell servei, allò que ens estan oferint. No ens hem de precipitar, és a dir, encara que a vegades, i aquesta és una altra de les coses, es fan servir doncs, una pressió i unes tècniques comercials agressives, com dient, si vostè no em diu alguna cosa ara, no li podré mantenir aquesta oferta. Mm. No ens precipitem, perquè normalment si es fan, ens fan aquest tipus de pressió, ja també és un mal senyal. Per tant, amb calma, no ens precipitem. Compareu el preu actual amb el que ens ofereixen. També aquí tinguem en compte que a vegades podem tenir una oferta molt llaminera, per exemple, d'entrada, en uns primers mesos o en un període molt concret, però hem de fer una valoració global de tota l'oferta. Llegir el contracte. Recordar també que com a consumidors tenim dret a demanar tota la informació prèviament per escrit i a consultar-la. No tenim per què firmar cap document allà presencialment. Per tant, tampoc, no, i evidentment, no signar cap document en blanc, no facilitar dades bancàries, ni el DNI, ni cap factura anterior, si no estem ben segurs. Que aquesta és una altra de les tècniques que es fa servir. Ens arriben a casa i ens diuen, em pot ensenyar una factura del seu servei? Perquè vull dir-li si realment hi estan aplicant, no sé què, tal, tal. És a dir, tampoc tenim cap obligació, lògicament, d'ensenyar una factura a una persona que no coneixem. I en el cas que doncs, haguem fet aquesta contractació, recordem que amb aquest tipus de contractació tenim un període de revocació de 7 dies. És a dir, tenim 7 dies per repensar-nos-ho sense cap mena de penalització. I també, si és que no estem d'acord finalment amb com s'ha fet aquest canvi, doncs, evidentment, podem presentar una reclamació.
Si li sembla bé, canviem una miqueta de tema, però jo tinc un dubte. Recentment hi ha hagut un frau amb un missatge, un SMS, que simulava ser missatges de WhatsApp, i per tant gratuïts, que incitaven els receptors a respondre. En realitat, recordem que es tractava d'un servei d'SMS premium que té un cost força elevat. Quins consells ens pot donar vostè respecte doncs, a aquesta situació?
Bé, aquest també, doncs, per desgràcia, és una altra pràctica fraudulenta, els missatges de telefonia mòbil, que a més, doncs, si ens arriben camuflats a través de serveis que en principi són gratuïts, doncs encara és més greu. Recomanació important prèvia d'entrada. Desconfiem dels SMS o dels missatges de WhatsApp o de qualsevol altra, diguem, aplicació que rebem des de números desconeguts o amb continguts sospitosos, parlem d'ofertes, premis, missatges, per exemple, amb errors ortogràfics, etc. I no els responguem amb qualsevol aquest tipus de missatge que no tinguem clar la seva procedència. També hem de recordar que podem sol·licitar a la nostra companyia de telefonia mòbil i de forma gratuïta que ens desconnecti d'aquests números SMS Premium, de forma que no en rebem el nostre telèfon. Això ho podem fer com a, diguem, com a usuaris de telefonia mòbil. En el cas que haguem patit doncs, algun missatge, haguem tingut algun missatge d'aquests i l'haguem contestat i que, doncs, per exemple, ens hagin cobrat alguna cosa o ens estiguin demanant algun tipus de càrrec, no esborrem els missatges per conservar les evidències i denunciem els fets. Adrecem-nos en primer lloc a la nostra companyia. Aquí hi ha un altre problema que també és important de recordar, és a dir, els SMS Premium normalment, gairebé sempre és així, l'empresa o la companyia que els fa i que els emet no és la nostra operadora de telefonia. La nostra operadora simplement és el canal pel qual aquella empresa està enviant aquells missatges. I, per tant, la nostra companyia, en principi, no té cap responsabilitat sobre aquell missatge. És a dir, tot i que focalitzem, si tenim algun problema d'aquests, amb
sempre
el nostre operador,
clar.
Però en el cas dels missatges premium, no, perquè és un tercer que està fent servir el canal, el nostre operador, per enviar els seus missatges, però l'operador aquí no en té no té la responsabilitat. En qualsevol cas, si hem tingut un problema d'aquests i no hem tingut cap resposta satisfactòria de la nostra reclamació, doncs, evidentment, ens podem adreçar a un organisme de consum, al 012, a una associació de consumidors, etc.
Doncs parlem ara de l'espam telefònic. És a dir, aquestes trucades insistents de caràcter comercial que sovint rebem al telèfon de casa o bé al mateix mòbil. Quan rebem aquestes trucades, què hem de tenir en compte?
Bé, aquí és veritat que primer hem de dir que és una tècnica comercial lícita, tot i que, com ja heu dit, doncs a vegades poden ser molestes, aquestes pràctiques.
Per dir-ho finament.
Per dir-ho finament, sobretot quan es fan a determinades hores, cosa que sembla que es corregirà ben aviat. Però en qualsevol cas, si tenim una trucada d'aquest tipus, el que ens han d'informar de forma clara és de la identitat del venedor o de la venedora i de la finalitat comercial de la trucada. Cosa que no sempre passa. És a dir, a vegades tenim una trucada d'aquest tipus i bé, a mi m'ha passat, i suposo que li ha passat a molts oients, que preguntes per si allò és una oferta comercial i et diuen que no. I la veritat és que sí. Clar. La veritat és que sí. I això és una obligació. És a dir, el venedor s'ha d'identificar i t'ha de dir clarament que aquella és una trucada comercial, que hi ha una oferta comercial. I perquè, a més a més, així
perquè, diu... Perquè la gran majoria de trucades, aquest és el seu objectiu.
Sí, sí. Però, ja dic, no sempre es fa ni es diu així. Tornem a recomanar una cosa que ja hem dit abans. En aquest tipus d'ofertes no ens precipitem en prendre cap decisió. Per telèfon encara és més, pot ser més greu, això, perquè al mitjà de la conversa es poden dir moltes coses i, per tant, doncs, anem molt al tanto amb el que fem i amb el que diem, perquè pot ser que sense voler estiguem fent, per exemple, doncs, una contractació. I en qualsevol cas, també, el que dèiem abans, demanar que ens enviïn la informació per correu, cosa que, si els nostres oients també ho han provat, sabran que a vegades és molt difícil, ens diuen que no pot ser o que no ho poden fer, etc. Però també és una obligació, si és que volen que contractem, si nosaltres ho demanem, i per tant, si no ho volen fer, doncs és un motiu més per no contractar-ho.
Exacte, perquè això no pinta bé, no? Per
això
tenir
mateix.
Ja vale, aquesta sensació.
I també recordar que al ser una contractació a distància telefònica tenim, en el cas que acabessin contractant, tenim 7 dies per desistir d'aquell contracte.
I senyor Malià, què ens recomana, perdó, per evitar-les, o si més no, per poder fer front a aquestes trucades?
Sí, bé, aquí hi ha diferents opcions. En primer lloc, hem de recordar que els nostres telèfons majoritàriament estan a les guies telefòniques, que és una guia pública. I com a tal guia pública, qualsevol pot accedir-hi i fins i tot també les empreses. Però, si volem, ens podem donar de baixa d'aquesta guia. Si no volem estar en aquestes guies públiques, podem demanar que no constari. També podem, és a dir, tot i seguir estant en aquestes guies telefòniques públiques, el que podem demanar és que el nostre telèfon no sigui utilitzat en finalitat amb finalitats comercials o de prospecció comercial. I això consta a la guia d'una forma clara, marcat amb una icona. I, per tant, les empreses que no podran agafar les nostres dades telefòniques, els nostres telèfons d'aquestes guies públiques per aquesta finalitat. També una altra qüestió que hem de recordar, que estan prohibides les trucades amb finalitats comercials amb números ocults. Per tant, aquí una altra recomanació és que si veiem una trucada d'un número que no s'identifica, doncs, evidentment, tampoc l'hem de... Diguem que no l'hem d'atendre mai, sí. Però si, a més, la despengéssim i és una oferta comercial, també és un indici de que allò pot ser, doncs, una empresa que estigui, doncs, actuant fraudulentament. Uh-huh. Bé, i tornem a les recomanacions que dèiem abans. En el cas que la tinguem, doncs no ens precipitem, no donem el nostre consentiment si no estem segurs. I si no desitgem contractar allò que ens ofereixen, és molt important que diguem clarament que no. Perquè si això ho diem clarament, i consta clarament en la gravació, no hi haurà cap dubte en què no ens podran haver fet cap alta de cap contracte. També, finalment, recordar que hi ha el servei de les llistes Robinson per
què
evitar...
Què són les llistes Robinson?
Bueno, són unes llistes que el que fan és que evita que puguem rebre publicitat d'entitats o empreses amb les quals nosaltres no haguem tingut cap relació. Qualsevol persona s'hi pot inscriure de forma gratuïta i, per exemple, a través de la web de l'Agència Catalana del Consum, www.consum.cat, qualsevol es pot informar sobre la forma de fer aquest tràmit d'aquestes... Per fer aquest tràmit de donar-se d'alta en aquestes llistes, Robinson.
Doncs, senyor Malià, si no ens fan cas, si ens oposem i continuen trucant-nos, els podem arribar a denunciar?
Sí, sí, evidentment. Evidentment, si hem estat víctimes o ens han fet una contractació que nosaltres estem segurs o creiem que no, nosaltres no hem donat el nostre consentiment o no volíem fer-la, doncs ho podem denunciar perquè aquestes pràctiques poden ser perseguides i objecte de sanció per part de l'Agència Catalana del Consum. Sí, sí.
Una altra pràctica fraudulenta és el phishing o pesca de contrasenyes. Quin és el seu objectiu?
Bé, el phishing també és un terme anglès que es refereix a això, a pescar dades, a pescar informació de la xarxa. Normalment, s'enfoca i es focalitza en les dades bancàries, malauradament, perquè doncs, diguem, el tipus de pràctiques que més van donar lloc a aquest terme. I el que consisteix aquest tipus de pràctica és això, una empresa, una empresa que es dedica, evidentment, a través de la xarxa, a fer-se passar per exemple, per una entitat bancària, fent servir els mateixos, la mateixa aparença, els mateixos logotips, tot perquè doncs, ens pensem que és aquella mateixa entitat financera, per exemple, i a través d'aquí doncs, demanar-nos una sèrie de dades, torno a dir, especialment les bancàries, i fer-ne doncs, un ús també... fraudulent.
Doncs precisament pels moments de crisi econòmica que patim, una de les modalitats habituals del phishing consisteix en fer ofertes de feina falses.
Sí, sí, també és així, però les ofertes de feina és el camí també en molts casos per obtenir dades bancàries.
Clar.
És a dir, tot i que evidentment diguem que hi ha un doble, és a dir, doble frau en aquí, i a més aprofitant-se de la situació doncs, en què, per desgràcia, moltes persones estan en aquests moments buscant feina, es poden poden caure amb aquest tipus d'oferta. A més, a vegades fan servir, o normalment fan servir, aquest tipus de pràctiques, unes ofertes llamineres de feina amb sous, amb remuneracions altes. I ja dic, en molts casos també l'objectiu últim és aconseguir les dades bancàries.
Per tant, si rebem correus electrònics d'aquesta mena, què hem de fer?
Bé, en primer lloc, no obrir-los i eliminar-los directament. Desconfiem encara que emitin logotip, senyes d'identitats o l'assignatura d'una entitat bancària. No els contestem, sobretot si hi ha regals, promocions o... ofertes d'algun tipus. No donar mai les nostres dades bancàries. Recordem, això és important, que les entitats financeres normalment no ens demanaran mai les nostres ni les nostres claus ni les nostres dades a través del correu electrònic. I si no, si tenim algun dubte, contactem directament amb la nostra entitat on tenim els nostres comptes bancaris o la nostra entitat financera. Evidentment, no emplenar tampoc els formularis que ens puguin adjuntar en aquestes en aquestes pàgines. També, bueno, una pista que normalment també recordem per sí. que fa els llocs segurs és que l'adreça del navegador d'internet, sigui el que sigui el que fem servir, normalment totes les pàgines web porten a, venen encapçalades per les lletres HTTP 2.2 barres, doncs a les, quan entrem, doncs, per exemple, en pàgines en què ens demanen per exemple, dades o donar algun tipus de, o, per exemple, fer una contractació. Quan contractem, per exemple, doncs, un bitllet d'avió per internet o fem una compra per internet, normalment, quan entrem a la pàgina de contractació, veurem, si ens hi fixem a dalt en el navegador, que s'hi afegeix la lletra S darrere de l'HTTP, que això és l'indicatiu de servidor segur. Per tant, fixem-nos també en que si ens estan demanant algun tipus de dada d'aquestes i no hi ha la S de servidor segur, també és un indici per desconfiar. També, i un altre indici és, en aquestes pàgines segures, veurem que el cadenat que hi ha a la pàgina inferior de la pantalla ha d'estar tancat, que també és un indicatiu de pàgina segura.
Avui estem parlant amb el senyor Albert Malià, sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum, a l'hora del consumidor del primer cafè de Ràdio Estel. Ja per acabar, senyor Malià, si considerem que hem estat víctima d'un presumpte delicte informàtic, on podem denunciar-ho?
Bé, si estem parlant d'un delicte, doncs, evidentment, això és denunciable davant dels Mossos d'Esquadra. Recordem que els Mossos d'Esquadra tenen una unitat de delictes informàtics. I que, per tant, doncs, són els encarregats d'investigar aquest tipus de pràctiques. Podem escriure un missatge de correu a l'adreça electrònica internetsegura, tot junt, @gencat.cat. I, evidentment, també, en cas de dubte, el 012, podem trucar al 012, que també ens informaran i ens diran, per exemple, doncs, si volem anar personalment a quina comissaria de Mossos tenim més a prop del nostre domicili.
Doncs moltíssimes gràcies per aquest repàs avui hem fet a l'hora del consumidor de pràctiques fraudulentes a internet i a telefonia mòbil, senyor Albert Malià, sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment.
Doncs nosaltres, abans d'acomiadar l'hora del consum, serem de recordar que tindrem avui al programa Plusvàlua de Ràdio Estel, de 3 a 4.
Doncs sí, el tema serà, Mercè, els directius espanyols, i la Carla entrevistarà el Josep Maria Jordà, que és el director general de CEDE, la Confederació Espanyola de Directivos i Ejecutivos.
Doncs estarem molt pendents del programa Plusvàlua d'avui, de 3 a 4 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. A nosaltres marxem a publicitat, però tot seguit arriba la Núria Ortín amb el Club Més Amics.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Saps que a Barcelona hi ha la ciutat modernista més gran d'Europa? Vine a descobrir-la fins al 16 de març a les jornades de portes obertes del recinte modernista de Sant Pau, en horari d'11 del matí a 6 de la tarda. Sant Pau, el modernisme que et queda per descobrir. La, 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 la,
la. Moltes gràcies. Separem i cuidem el medi ambient? Som-hi. Diana, Teo, Tomàs, noms de residus que van al contenidor groc.
Safata de polispan.
Les bosses de plàstic.
Bosses de patates fregides.
Dic de llet.
Llenors de tonyina.
Una paella.
Oh! Amic Tomàs, on vas? La paella no és pas un envàs. I tu, si has dubtat...
Envàs,
Separa bé, un joc de nens, amb el finançament d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel.
Club Més Amics, amb Núria Ortín.
Doncs aquesta setmana, excepcionalment, doncs, compartim el Club Més Amics amb la Núria Ortín. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Mònica Pedrol, de Grup
Molt bon
Traver.
Dia a
bon
tothom.
Bon dia. Aquest dijous, eh? Avui...
Sí, ens veu despencar, així.
No, home, sí. Això mai, perquè ja sabeu que ens encanta aquesta secció.
Però els nostres
oients
fidels...
Núria, s'està apropant el nostre final. Sí? Ho sé.
No,
sembla
no.
Que això és una mesura distracció.
Cada dia un dia més tard,
sí,
no?
Sí, ja arribarà un dia que diran fora. Però
escolteu,
bueno.
Jo no sé si estaríeu a favor de fer com una crida dels oients, perquè ara potser la liu, eh?
A veure.
Perquè ens proposessin destins, no? Per,
no, la
liu,
està
més
molt
amics.
Bé.
Està molt
bé. Sembla molt bona idea, i tant sí? Que sí. Que
ens
que sí.
Doncs la Sara em sembla que té una primera
objecció.
Mira, Argentina.
Ah, molt bé.
Què us sembla? Jo hi he estat a Argentina.
Sí, jo no, i tinc moltes ganes perquè diuen que és molt, 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 molt...
És molt xulo.
Nosaltres ho hem fet, inclús com pelegrinatge.
De la Catalunya Cristiana, amics, fa anys ho vam fer, no?
Fa molts anys es va fer i nosaltres ho hem fet amb parròquies, més com de pelegrinatge, com una ruta cultural, i ha tingut molt d'èxit.
Sí, Mònica, i potser la Mònica això ho sabrà. Argentina em sembla que es troba a Buenos Aires l'avinguda més llarga del món, pot ser?
La més llarga del món. O sigui,
la 2 de maig, es diu?
Mira, si tu escoltes els argentins, hi ha moltes coses que és el més del món. Algunes el millor no, però la veritat és que tenen coses molt interessants. Nosaltres quan fem Argentina, sobretot, pues, ens centrem a les catarates d'Iguaçú, que és fantàstic. O sigui, jo sóc una persona que reconeixo que a mi els destins que solament hi ha natura no m'acaba d'atraure, no? Sóc més d'arqueologia, de ciutats, i reconeixo que Iguaçú és brutal, com diria la Núria Ortín. I després, Buenos Aires, que és una ciutat que a vegades la gent diu, bueno, és que Buenos Aires pues no és una ciutat molt maca i tal. És una ciutat interessantíssima, però interessantíssima, amb molts contrastos, i que a més tothom surt content. Però la gent que li agrada la gastronomia, una altra vegada, brutal, la gastronomia argentina. La gent que li agrada el futbol, pues la tonteria de veure el gran estadi,
home,
però que pareix ser superimportant.
Que és Boca Juniors i el River Plate.
I després, pues, bueno, tota la història de Buenos Aires, que és molt convulsa, però sobretot és una ciutat amb molt de ganxo. L'espectacle del tango val moltíssim la pena. Però, clar, la gent per què va a Argentina?
I els ministres també, eh?
Home, sí, els ministres sí.
A mi la Sara m'ha ensenyat una foto que Déu-n'hi-do,
ja, comencem amb les confessions.
El ministre d'Economia, em sembla que es diu Axel, una cosa així. Està força bé.
Mirant la fotografia i sí. Realment,
Cristina de Kirchner no està...
No, a més, aquesta senyora molt, molt catòlica em sembla que no és. O sigui, que no crec que ens donaria una audiència a ella, no? Si anem com grup de Catalunya Cristiana, però potser el ministre sí.
I el papa francès.
O el papa.
Sí, escolta, seria un motiu, no?
Però bueno, sobretot, Iguazú, Buenos Aires i la joia de la corona, que és baixar a la Patagònia i llavors visitar Ushuaia, la ciutat de la fi del món, que hi ha unes excursions impressionants per al Parc Nacional dels Glaciars, que és l'únic parc nacional argentina de glaciars, però en contacte amb l'oceà, i sobretot pues, també després pues, viatjar a Calafate, que és una ciutat de serveis, però per què es va a Calafate? Pues per fer la gran visita al glaciar, al Perito Moreno, i la navegació per altres glaciars. Sí. O sigui, és un viatge de veritat rodó, que agrada tant a la gent que li agrada molt la natura com a la gent que li agrada la cultura.
A mi m'agrada molt, la veritat és que sí.
Tu hi has estat, Sara?
Un mes a Argentina.
Ah, un mes! Sí, jo aquí estic parlant que he anat solament com viatgera.
Un moment, parèntesi, els oients que encara no el farem, que ja el farem a Argentina. Estem parlant avui d'Argentina perquè ha sorgit, perquè és molt interessant, però tant com per
ell, aquest any no el farem.
És convenient que realment és un viatge que a nivell econòmic surt un import important.
És important.
Però val la pena. A més, un cop allà, clar, jo vaig anar-hi quan sí que és cert que hi havia molta crisi, però les coses són molt cares, no sé com està.
Ara sí, o sigui, el problema és que les coses són caríssimes perquè tenen un problema de moneda, no?, important, i els serveis turístics són molt, molt bons, hi ha molta qualitat, però es fa pagar, eh? Però bueno.
Vinga, va, doncs això, com deia la Núria, com avisava la Núria, és una proposta.
2015.
Ho podem proposar molt de temps.
Que ens truquin els oients, després d'escoltar a la Mònica i a la Sara, no? Us sembla?
Jo ho recomano 100%, a mi m'agrada molt i em va servir per moltes coses.
Doncs que truquin a la Núria Ortín, aquí a Ràdio Estel, i que facin qualsevol proposta.
Més a prop, més lluny, serà que no hi ha món, no?
No s'acaba mai. Viatges que sí que existeixen del Club Més Amics...
previsió, no, perdona, ja no és cap previsió, no?
Ara avui ja ens voleu real, parlar sí. De Polònia, perquè Polònia ja
està tenim...
Bueno, no, està tancat, tancat en quant a que sortirà.
Sortirà segur.
Però està obert en quan quantes més gent s'apunti, doncs millor, perquè llavors és més econòmic, no? Llavors, Polònia sí que el farem.
El farem del 12 al 19 de març, després podem parlar una miqueta de què és el que hem inclòs amb aquest viatge. Surt el viatge a Xina. El 10
Xina
de març
també.
Surten amb 17 persones, o sigui que estem contentes que hem aconseguit fer un grupet. Pues,
Mercè Raga entre elles? Mercè Raga entre elles?
Jo li vaig preguntant, perquè dic, a veure si aquesta noia em deixa aquí sola.
I se'n va a la Xina.
Clar, clar. Li xoc, no, em sembla?
De moment no, però la propera va... Bueno, et direm la veritat, és que t'hem inscrit al viatge a Noruega.
Clar, ah?
Que com saben que et va agradar molt el guia, el Jaume, quan va vindre per aquí,
el tornarem a portar,
i llavors t'hem inscrit.
Ai, doncs moltes gràcies.
Hem pensat que són moltes hores de vol i potser et podries desconcentrar després.
Ai, gràcies,
per
Mònica.
Berlín també surt.
El 7 a l'11 a Berlín.
És aquest, però... Mm.
Clar. De moment, Fàtima i Portugal encara no podem assegurar la sortida, però sobretot volíem parlar avui de Polònia, del 12 al 19 de maig. Més que res, sobretot per la gent pues, que s'està pensant, pues, poder donar-li l'alegria que si s'apunten el viatge surt, seguríssim, i explicar-vos una miqueta no, en què consisteix el viatge. Per què? El viatge és sobretot un viatge de pelegrinatge. A vegades, inclús els ullers, no, quan es troben, tenim trobades amb ells, ens pregunten, és que a vegades no ho tenim molt clar. Qual és el viatge de pelegrinatge, de què feu el Club Més Amics, quan dieu ruta cultural... A veure, intentem combinar-ho tot una mica. Els pelegrinatges clàssics, ja ho sabeu, Terra Santa, sempre acompanyat de mossèn, sempre Eucaristia diària, quan Armenia. Hem fet Grècia, quan hem fet Turquia, Armènia, moltes vegades viatgen els mossèns, però viatgen com uns viatges més, i fem sempre l'Eucaristia el diumenge, però no diària, o sigui, anem combinant. I Polònia és un dels viatges que és totalment pelegrinatge. Si arribem a 15, ja estem quasi en 15, viatjarà un mossèn amb el grup, per poder anar a celebrar l'Eucaristia als llocs pues, més importants de cada dia. I què visitem? Vosaltres coneixeu Polònia?
No.
No? Doncs no. Pues mira, el viatge està garantit, pot ser una opció. Entrem per Cracòvia, que és la capital històrica de Polònia. Allí fem la pernoctació a una residència religiosa, però que està molt bé a nivell de servei d'hostaleria, o sigui, totes les habitacions del seu bany privat, o sigui, està molt, molt, molt bé. I ens dediquem tot un dia a visitar el més important de Cracòvia, que ja sabeu que va ser la ciutat de Joan Pau II.
Sí,
Cracòvia...
És un dels l'eix vertebral del viatge, no?
Tot gira, tot
entorn
a Joan Pau II. Però a més es nota que és d'una manera autèntica, o sigui, no és màrqueting turístic. Ah, mira, utilitzarem Joan Pau II perquè vingui més turisme. No, o sigui, és realment autèntic, la gent ho viu, o sigui, sembla realment de que no falli res, no? que hagi mort. I ara, sobretot, no? Des de que pues, naturalment ja, pues, ja sabem que molt aviat pues, ja no serà beat, sinó sant, pues, bueno, Cracòvia està totalment volcada a la figura de Joan Pau II. I des de Cracòvia el que fem és fer algunes excursions molt interessants, molt, molt interessants, algunes totalment de natura, també relacionades amb Joan Pau II, perquè anem al Tatras. Tatras és la cordillera que tenim al sud de Cracòvia, on hi ha un poble preciós, Tacopane, tot fet amb fusta, que és on Joan Pau II anava a esquiar.
És que li agradava molt la natura.
Li agradava molt la natura.
I l'esport.
L'esport en general, però sobretot l'esport relacionat amb la natura en la muntanya. Feia esquí de fons i visitarem molts dels llocs pues, que ell visitava i gaudia. El paisatge impressionant i el tipisme de la població. I després també anem a un lloc molt especial que solament existeix a Polònia, que són les mines de sal, amb una gran basílica construïda en sal, on Joan Pau II va celebrar l'Eucaristia. I moltes més coses. Auschwitz, naturalment, Częstochowa, el santuari de la Verge Negra, serà una visita pues, molt, molt, molt sentida, està hermanada amb Montserrat, i Varsovia. O sigui, un viatge supercomplet
molt.
I molt important, també, truqueu a la Núria, demaneu el programa, i veureu que té un preu realment molt, molt, molt econòmic.
Núria.
Bueno, jo deia, després dels que no vulguin anar tan lluny a Polònia, que esperem que sí, recordar-vos que el dia 15 i 16 de març ens quedem a Catalunya a fer una excursió a Tremp i els seus voltants en motiu del 150 aniversari del Pare Manyanet. Llavors, els acompanya el Joan Pallarès, com sempre, que hi ha un grup del Club Més Amics que s'apunten i que és un, doncs, és un cap de setmana doncs, de gaudir, no?, de l'amistat, de la natura, de Catalunya, de tot el que ens poden oferir, no?, aquesta ruta, i que encara hi ha places, podeu trucar al 93-409-2770, en recordeu-vos Tremp i tots els seus voltants. Així que animar a tothom que vulgui apuntar-se.
Tu ja aniràs, Núria?
Jo no, perquè els caps de setmana els nens, si no, em renyen. Bueno, el tema d'esport i de partits i de competicions, Déu perdona.
Has de fer els deures, no?
Has de fer deures com a mare.
Tu, el cap de setmana, has de fer els deures.
Sí, exacte.
Però en tot cas, recomanem.
Però bé, van anar amb el Joan Pallarès i és una persona que sap molt i que explica molt bé doncs, tot el que
figura del Pare Manyanet.
Exacte. I llavors veuran pobles com Talarn, Artesa de Segre, Tremp mateix, aniran inclús al casal de Pare Manyanet, ens l'han cedit. O sigui, hi haurà una sèrie de visites doncs, molt interessants que si no venen amb aquesta sortida amb el Club Més Amics, no ho veus, no? Així que anima a tothom a aquesta sortida de...
Què han de fer,
de dos
Núria?
Dies, trucar-nos i apuntar-se. És molt senzill.
Que truquin aquí directament a l'emissora i demanin ja per tu.
Exacte.
Molt bé, noies. Molt bé. Voleu parlar de més coses avui?
És que estic preocupada. No,
per
no
què,
sé.
Moni, perquè, per què et preocupa? Explica'ns.
Tenim temps, tenim facilitat,
estem
no sé, relaxades, no sé.
Relaxades aquest dijous. No.
Bueno, preocupada per la sorpresa, però no, molt contentes. Home, què podem parlar? Dir que volem tornar a invitar al Jaume Saladrigues, que seria...
És necessari.
És necessari. És just i necessari, que seria que fa a l'itinerari cultural a Noruega, clar, que vindrà, perquè com no va tindre molt de temps en l'altra ocasió... Pues té que explicar moltes més coses de Noruega.
I clar, després... Terra Santa sí que surt. Això
Terra
sí que
Santa,
ho podem
és veritat,
dir,
ens havíem oblidat de dir això, un altre viatge garantit totalment la sortida de Terra Santa al mes de juny, pelegrinatge, amb la companyia d'un mossèn, eucaristia diària, i bueno, Terra Santa a l'estil de Catalunya cristiana, que ja és del Club de Més Amics, que ja és una garantia. O sigui, pelegrinatge, però sense oblidar la part cultural, tant de l'estat d'Israel com dels territoris de Palestina. I Armènia a l'agost, repetim, això és un destí que repetim, a petició no de l'oyente, sinó a petició del viatger, perquè realment va ser tot un èxit, i sortirem al mes d'agost. Sobretot consulteu, compreu la revista,
Catalunya Cristiana,
perquè allí, aquí teniu tot els anuncis de tots els viatges.
Sí. I també a la web, no?
Bé, exacte. Allà, a més, teniu penjats tots els programes detallats cada dia que fem, amb preus, amb rutes, amb hotel, amb tot.
Allà, www.radiostel.cat, cliqueu al Club Més Amics,
exacte,
no?
O sinó directament al clubmés.cat, també.
També directament, aquest enllaç.
També, a través de les tres.
I algun dia també ja podrem vindre algun dia més bé aviat i ja podrem explicar de què anirà el viatge, el pelegrinatge a Cuba. Encara no ho podem explicar.
Marxem a Cuba?
Marxem tots?
Quan marxem a Cuba? Jo és que m'apunto tot a Sara.
Vinga, ara mateix ho parlem amb mossèn Aymar, que es doni permís a tots si marxem a Cuba.
I tenim dates o no?
Tenim dates del 7 al 18 d'octubre.
Ah,
Però, bueno, encara tenim que esperar uns dies per explicar-vos tota la ruta perquè estem treballant amb això. Però serà una ruta totalment cultural des de Santiago de Cuba fins a l'Havana. Això vol dir que travessarem tota la illa i dedicarem una especial atenció a celebrar l'Eucaristia al santuari de la Verge de la Caritat del Coure, que és la patrona de Cuba, i que, bueno, alguna cosa especial farem. Però encara no ho podem explicar, però dintre de molt
por.
Dintre
de
molt por.
Molt bé, noies. Núria Ortín, Mònica Pedrol, moltes gràcies.
Moltes gràcies per aquest temps que ens ha avui donat. Bueno,
ja us tocava, perquè sempre anàvem amb presses.
La veritat és que sí. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona setmana a tots.
Bon dia.
Adéu.
Ràdio Estel.
Jo soy tu padre.
Des de les dues de la matinada viu amb Ràdio Estel la nit dels Oscars, la catifa vermella, els comentaris, la història i, com no, seguirem tot el que succeeixi al Teatre Kodak minut a minut. L'equip d'informatius ens aproparà a l'esdeveniment més important del cinema. La nit del 2 de març prepara les crispetes per gaudir amb Ràdio Estel de la nit del 7è art. Els Oscars a Ràdio Estel.
Música.
150è aniversari del Pare Manyanet amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a l'excursió el 15 i 16 de març. A Agramunt visitarem l'església i comprarem torrons. Passejarem per Tremp i farem missa dominical anticipada a Santa Maria de Vall de Flors. I per acabar, sopar. El 15 i 16 de març viu amb nosaltres el 150è aniversari del Pare Manyanet. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Ara tens peix espasa a 9,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Recorda, peix espasa a 9,95 euros al quilo.
Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 10 del matí. Continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel i com cada 15 dies, els dijous ens visita la Maria Elba Rojas, advocada del Bufete Rojas de Barcelona, que es troba al carrer Casm número 37, al telèfon 93 265 89 22, 93 265 89 22. Molt bon dia, Maria Elba.
Molt bon dia, Sara, i molt bon dia, Mercè.
Benvinguda de nou al primer cafè.
Moltes gràcies.
Avui parlarem, per situar els oients en el tema de les herències, dels drets hereditaris a Catalunya, sí, perquè són diferents als,
sí,
d'Espanya,
sí, sí,
i del cònyuge, d'això, vídua, i de la parella de fet. Eh?
Sí.
Aquesta seria com la temàtica d'avui.
Exacte.
Sara, comencem?
Vinga.
Vinga, la primera pregunta que li fem a la Maria Elba.
Doncs voldríem saber si tenen drets hereditaris els vidus i les vídues a Catalunya.
Efectivamente. Bueno, parlaré en castellà, que és la meva...
Cap problema.
Bueno, efectivamente tienen derechos hereditarios, pero menos de los que deberían, desde mi punto de vista. Ha ido cambiando con los años, pero yo creo que debería protegerse todavía más al viudo o viuda, ¿eh? A lo largo de la entrevista us daréis cuenta por qué.
Doncs mira, a poc a poc. Primer de tot, també hem parlat dels vidus i les vídues i les parelles de fet, Maria Elba, tenen algun dret hereditari?
Sí, mira, a partir de enero del 2009 se igualaron totalmente los derechos hereditarios de las personas que se han casado como de las que solo conviven sin ningún tipo de documento que les ate.
Perquè recordem que les parelles de fet, en si no es formalitza al cap de... Són 10 anys?
No. ¿Cuándo se considera pareja de hecho aquí en Cataluña? Porque es diferente del resto de España. ¿Eh? Vamos a lo que nos interesa, que es lo que la ley catalana, ¿no? Se entiende en Cataluña por pareja de hecho cuando una pareja ha formalizado su relación en una escritura pública, pero esto se suele hacer muy poquito. Esto suelen hacerlo las parejas del mismo sexo, las parejas de homosexuales, habitualmente. Pero hay otras formas de ser considerada pareja de hecho, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, si tú puedes demostrar una convivencia de 2 años de forma ininterrumpida, también se considera pareja de hecho. Pero además hay otra forma. Si tú tienes un hijo en común, ni siquiera tienes que convivir 2 años. Con tener el hijo en común, 9 meses nace un niño, ya también se considera pareja de hecho y, por tanto, tiene derechos hereditarios.
Y, por tanto, ¿tienes derecho al llibre de família o, en aquest cas, tampoc seria?
Sí,
sí,
llibre de família.
O sigui, quan tu formalitzes que ets parella de fet, llavors ja directament, d'acord. Maria Elba, quins són els requisits perquè es consideri... Perquè, realment això el que acabem de dir.
Sí, acabo de comentar.
I si la parella és entre... També. I si existeixen tràmits de separació, és que hem de dir que la Maria Elba ens passa un guió molt ben detallat de totes les preguntes freqüents en aquest tema i l'estem seguint. Si estem en tràmits de separació o divorci, o bé ja s'ha separat la parella o divorciat, què passaria?
Bueno, era muy frecuente que las personas se separaran o divorciaran o estuvieran en tràmits de hacer esta gestión y se producía un fallecimiento. Entonces nos encontrábamos aquí con un problema. ¿Qué pasa con estas personas? Pues a partir de enero del año 2009 esto ha quedado totalmente solucionado y zanjado el tema. Ahora, si tú estás separado, divorciado, has anulado el matrimonio o estás en trámite de... o estás separado y puedes demostrar que estás separado, ese testamento a favor de esa pareja o de ese cónyuge es ineficaz. És com si no existiera.
Uh-huh. I si aquesta, ell o ella ha estat anomenat hereu en el testament del seu doncs, marit o la seva muller, està clar que heredarà el que deixi en el testament. Però què passaria si mor sense haver fet testament? Es podria heredar o no?
Sí, mira, aquí hay que distinguir dos supuestos muy diferentes. Primero, que la persona fallezca con hijos... o bien que fallezca sin hijos. Cambia totalmente el panorama, ¿eh? Si fallece dejando hijos, el viudo o la viuda o la pareja, de hecho, no va a ser heredero. Ojo al dato, ¿eh? No va a ser heredero. Únicamente tendrá derecho a usar y disfrutar de los bienes de la herencia. ¿Qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, si ha quedado un piso, el viudo, viuda o pareja, de hecho, podrá vivir en ese piso o podrá arrendarlo, sacar el rendimiento de ese piso. Si ha quedado dinero en el banco, no podrá tocar el dinero, únicamente podría disfrutar de los intereses, del rendimiento del dinero. Esto es así como más o menos parece como justo o interesante, pero a la hora de la verdad es un tema típico de conflictos y de pleitos. ¿Por qué? Porque ni el viudo ni viuda van a poder hacer nada con eso, no tendrán libertad ni para vender ni disponer de otra manera. Ni el hijo, que sería el heredero, tampoco podrá hacer nada porque tendrá a la madre o al padre que están viviendo allí o lo arrienda. Es decir, van a quedar todos atados y esto es un conflicto tremendo. Por eso que en el año 2009, cuando hubo la reforma, el legislador catalán ya buscó una solución que no es del todo, pero bueno, alguna ventana nos ha abierto. ¿En qué sentido? Que el viudo, en lugar de tener el derecho a disfrutar de toda la herencia, pues que se quede con una cuarta parte de esa herencia, de ese patrimonio, la totalidad de la cuarta parte y el resto para los hijos. Y así ella o él dispone libremente de su cuarta parte y además se queda con la vivienda, usando la vivienda habitual, y los hijos con la tercera parte restante hacen lo que quieran.
¿Y qué pasa, María Alba, si el viudo o viuda es torna a casar?
Pues será viudo feliz. Habrá rehecho su vida. Habrá rehecho su vida, no. Pues la nueva pareja volverá a tener los mismos derechos hereditarios, los mismos que tenía la anterior. Si no ha hecho testamento, tendrá derecho al usufructo de la herencia si hay hijos. Pero ahora os comentaré para el supuesto de que no hubiera hijos. Si no hay hijos, el viudo o viuda lo que tendrá será el título de heredero. En ese caso sí que será heredero, ¿eh? Solo en ese caso.
D'acord. I què passaria llavors amb els pares del difunt? És a dir, tenen algun dret hereditari sobre l'herència del seu fill que ha mort o no?
Esto sorprende mucho la respuesta, por lo siguiente, porque los padres tienen derecho a la legítima. La gente se sorprende. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué el legislador catalán ha hecho esto? Porque hay muchos padres que dependen de sus hijos, económicamente de sus hijos. Entonces se produce el fallecimiento del hijo o de la hija y el padre se queda en total desamparo. Para que no ocurra esto, cuando hereda el viudo o viuda, heredará, pero tendrá que respetar la legítima de los padres del difunto. La legítima, que es la cuarta parte aquí en Cataluña. Uh-huh. Lo cual es muy interesante, porque pobres señores, si dependen del hijo, ¿no os parece?
I tant, i tant.
Maria, vaya per acabar, qui té més predisposició per fer testament, ells o elles?
Vosaltres què opinais al respecte? A veure, jo crec que creus?
Elles.
I mira, pues va, jo crec que ells.
Pues elles. ¿Sabes por qué? Mira.
Porque las donas son más previsoras.
Exactamente. Bueno, mira, la mujer tiene el instinto natural de protección a la familia. Eso primero, forma parte de la naturaleza de la mujer. Y hay otra causa más. La mujer, por regla general, vivimos más que los hombres. Claro. Y por tanto, vivimos la mala experiencia del fallecimiento del marido o de la pareja y de lo que nos encontramos, que no ha habido testamento y se produce un follón espantoso porque el marido, él o ella, él normalmente, ha fallecido sin haber pensado en ordenar todo su patrimonio para después del fallecimiento. Por tanto, resumiendo, el consejo de esto es que hay que hacer testamento y hay que proteger al viudo y a la viuda. No nos olvidemos porque evitaremos muchas peleas, malos tristezas, tragos, sí, malos momentos.
María Elba Rojas González, advocada del bufete Rojas de Barcelona. Ara recordem els telèfons i l'adreça.
Doncs sí, recordem que està al carrer Casps número 37 de Barcelona, com dèiem, i el telèfon és el 93-265-89-22, 93-265-89-22.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, encantada d'estar nuevamente
aquí. Ens retrobem d'aquí 15 dies,
exacte.
Que vagi molt bé, Maria Elba, gràcies.
Gràcies.
Doncs bé, nosaltres també ho deixem aquí, fins aquí el primer cafè d'avui. Sara, marxem amb el Bos, marxem amb Bruce Springsteen, i una cançó que t'agrada molt, eh?
M'encanta, i me l'has descobrir tu, per cert. Es diu Ain't Good Enough For You.
Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí. Ens hi tornem a posar demà, a les 8.
Fins demà.